Són les 8 del matí. Bon dia des de l'estudi Juli Pedrero.
Bon dia de repetició de patró atmosfèric. Els ruixats de primavera i la inestabilitat seran els protagonistes del dia. Agafeu el paraigua per si de cas.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Són les 8 d'avui dijous, 29 d'abril, dia plujós. Ja plou alguns punts de la comarca, per exemple, aquí a Palafrugell, des d'on us saludem ara mateix. Estem fent ràdio des de l'estudi Juli Pedrero del Centre Cavallers, a peu de carrer, així que, com us diem sempre, encantats que ens vingueu a veure. Ara mateix aquí a Palafrugell tenim 13 graus, 13 graus també a Sant Feliu de Guíxols i 13 a Corçà, i amb l'esperança que les previsions per aquest cap de setmana estiguin del tot equivocades i a Palafrugell puguem fer el flors i violes amb tota la calma, i a la Bisbal la nova edició de la botiga al carrer. Ara mateix, de moment, els pronòstics marquen molta pluja dissabte. Aviam si tot plegat està equivocat. Avui us despertem una notícia que coneixíem ahir a la tarda i que ens va intrigar, ho intentarem posar-hi llum, aquest brot de coronavirus a la residència Zoilo Feliu de la Bisbal d'Empordà. Tots els residents estan lleus, però la residència estava vacunada. Per tant, probablement el que ha fet la vacuna és permetre que cap d'ells hagin empitjorat. Recordem que la residència Zoilo Feliu va viure la primera, la segona, la tercera onada amb total calma, perquè no hi va haver casos de coronavirus. Es van haver de tancar, com totes les residències, però no va haver-hi casos de coronavirus. I per això ara, tot fa pensar que si aquest brot hagués arribat abans de la vacunació, recordem que les residències són els primers que es van vacunar, si el brot hagués arribat abans de la vacunació, probablement doncs no estarien tots lleus. En tot cas, avui parlarem amb la regidora de Salut de la Bisbal d'Empordà perquè ens doni l'última hora sobre aquest brot de coronavirus de la residència Zoilo Feliu de la Bisbal. En canvi, a Palamós tenim una altra bona notícia, que és que després del brot que es va detectar a l'hospital i que va obligar a tancar les portes en el sentit que no es podia rebre visites, doncs a partir d'ara ja es poden tornar a rebre visites, ja s'han reobert les portes perquè ja es considera que la situació està totalment calmada. Avui també explicarem el judici que ha començat contra el acusat d'abusar sexualment i agredir la seva parella a Ullà. Ens en portarà tots els detalls l'Anna Salvador. I també una nova detenció relacionada amb el tràfic de marihuana. Dos detinguts per cultivar més de 600 plantes de marihuana en un xalet de Calonge i Sant Antoni. Les 8 i 2 minuts, benvinguts a la ràdio de l'Empordà. I a aquesta hora del matí saludem l'Anna Salvador. Anna, bon dia.
Bon dia.
A Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Què tal, bon dia.
Paula Balsebre.
Hola, bon dia.
I Jordi Gafas, bon dia.
Bon dia.
S'ha detectat un brot de coronavirus a la residència Zoilo Feliu de la Bisbal d'Empordà. Tots els residents estan lleus.
A mode preventiu, la residència geriàtrica Zoilo Feliu ha tornat a tancar provisionalment les portes del centre, les visites de familiars i també ha suspès les sortides de la gent gran resident.
En canvi, una bona notícia, que és que Palamós, l'hospital i la residència Palamós Gent Gran reobren les seves portes a visites. Sandrine.
Sí, amb l'estabilització de l'evolució de les contaminacions, sí. L'hospital de Palamós, sí. I la residència Palamós Gent Gran va prendre ahir aquesta decisió. Els familiars hi podran anar a dies específics i en diversos trams horaris.
Jutgen l'acusat d'abusar sexualment i agredir la seva exparella a Ullà.
L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat d'entrar a casa de l'exparella a Ullà, rebentant la porta a cops de peu la matinada del 16 d'agost del 2019 i, un cop dins, abusar sexualment d'ella i amenaçar-la i agredir-la. La Fiscalia també sosté que el processat va colpejar el company de pis de la víctima quan va intentar aturar l'agressió. S'enfronta a 11 anys de presó per violació de domicili, abús sexual amb penetració, maltractaments, lesions i amenaces.
Els impulsors del parc eòlic Tramuntana, ja ho sabeu, aquest polèmic parc eòlic que es vol construir al mar, davant la costa de Roses, però que també es veuria des de l'Estartit i des de Begur, doncs els seus impulsors defensen que no destruirà el paisatge.
Això és el que va dir ahir al Supermatí Raquel Juan, enginyera i tècnica del projecte. També va explicar que es tracta d'un projecte necessari per la transició energètica a Espanya i que és una oportunitat pel territori.
Entenem que poden haver posicions contràries, però creiem que és una oportunitat per al territori. Podrien haver nous llocs de treball, formacions específiques relacionades amb aquesta mena de projecte.
Hi ha dos detinguts per cultivar més de 600 plantes de marihuana en un xalet de Calonge i Sant Antoni. Jordi.
Els agents de la Policia Nacional i Policia Local van desmantellar la plantació que ocupava quasi totes les estàncies de la casa. A més, també van decomissar 123 làmpades i 52 ventiladors, entre altres aparells.
Ja s'ha donat llum verda al nou carril bici que unirà Palafrugell amb Calella i Llafranc. Sergi.
Tal com informa Ràdio Palafrugell, el ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat l'expropiació dels terrenys de tres particulars que contemplava el projecte del carril bici. El regidor d'Urbanisme, Jaume Palaí, explica que aquest ha estat el pas clau que ha desencallat tot l'assumpte i que ara ja es podrà iniciar el procés de licitació. A l'informatiu escoltarem les paraules de Palaí.
I arriba la tercera edició dels pressupostos participatius de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
Sí, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró inicia la seva tercera edició del procés d'elaboració de pressupostos participatius amb una dotació de 200.000 euros per propostes en l'àmbit d'inversió. Aquestes propostes dels ciutadans es poden presentar del 26 d'abril al 23 de maig mitjançant el portal web de participació.
Animem sempre aquí a participar en aquestes propostes participatives, en aquests pressupostos participatius que donen bons resultats. Per exemple, ja ho sabeu, el que es va fer a la Bisbal d'Empordà i que va implicar el fet que la ràdio municipal s'instal·li a l'Ajuntament Vell i que tingués la ràdio tingués un espai propi i modern com per poder fer les seves emissions, que per cert felicitem a Ràdio Bisbal perquè a partir d'aquesta setmana, d'aquest cap de setmana, l'1 de maig, doncs presenta la seva transmissió, la seva nova programació en un programa especial que esperem que es pugui fer tot i la pluja. Per tant, felicitem els companys de Ràdio Bisbal perquè ja estrenen programació amb uns estudis nous a Trinca. Ara marxem cap a Sant Feliu de Guíxols perquè el partit Guíxols des del carrer proposa redactar un pla de millora en espais urbans costaners.
Pretenen protegir el paisatge costaner i preservar el paisatge natural. Diu que pensen que el plantejament que hi ha ara està caduc i que no està actualitzat perquè és del 2006 i per tant es nota molt pel que fa a la protecció dels espais naturals.
Doncs veurem com avança això i hem d'explicar també, encara a la costa, hem d'explicar que han instal·lat sapieres i una incubadora d'ous davant la costa de l'Assertit.
S'espera que aviat els pescadors puguin comercialitzar aquest producte d'altíssima qualitat, pescat amb sistemes responsables i que promouen una millora ambiental del nostre medi marí. Així mateix, els responsables del projecte Sèpia també realitzaran activitats divulgatives a les escoles.
I encara al mar, el Museu de la Pesca celebra el 20è aniversari de Converses de Taverna Palamós.
Aquest divendres, el Museu de la Pesca commemorarà el seu 20è aniversari de l'activitat Converses de Taverna amb una edició especial que tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda a l'Espai del Peix. Amb aquest acte, el museu vol subratllar el paper de la memòria oral a través d'una de les activitats més icòniques que s'han organitzat des del 2001.
I acabarem l'informatiu explicant que el Consell Comarcal constitueix la taula d'accessibilitat turística del Baix Empordà.
Es tracta d'un espai de trobada amb les entitats referents en discapacitat del territori perquè així puguin col·laborar en el Pla d'Accessibilitat Turística de la comarca.
Ja ho veieu, quantes notícies que tenim per avui per explicar-vos. De seguida les ampliarem. Ara el que hem de fer és saludar en Marc Vilà perquè ens porta avui la previsió del temps. Marc, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls de la previsió d'aquest dijous?
El dijous meteorològic no promet estabilitat ni atmosfera tranquil·la. La nova jornada es presenta molt semblant, repetint el mateix patró d'ahir i seguint la dinàmica inestable que ens ha acostumat al cel durant la darrera setmana. Estem davant d'un dia que serà majoritàriament ennuvolat. Els núvols seran els protagonistes del cel i la previsió és que a partir de migdia les nuvolades puguin acabar donant algun ruixat al Baix Empordà. Les temperatures no seran gaire fredes, quedaran suaus. Només la sensació serà de poca confortabilitat tèrmica a causa de la manca d'insolació. I la forquilla entre les temperatures mínimes i les màximes quedarà entre els 10 i els 20 graus. I pels propers dies mantenim la previsió de temps variable amb un cap de setmana que de moment es veu molt inestable i de ruixats.
Gràcies, Marc Vilà. I avui el comentari d'opinió, quan són les 8 i pràcticament 10 minuts, aquí al Supermatí ens l'envia l'escriptora Rosa Regàs.
Els que vivim en el tros de la península que exclou Portugal, Tenim el costum de mirar aquest país com si fos el nostre germà petit o el fill de la madrastra. No només nosaltres, la resta de la península, sinó bona part d'Europa. I no som prou capaços, o no en tenim el costum, com ja he dit, de reconèixer la quantitat de virtuts d'un poble que sense fer soroll ni presumir de res va fent el seu camí polític, sanitari, social, cultural, amb una fortalesa i rotunditat que es va convertint en bellesa o eficàcia. Penso ara, com un exemple, en el disseny dels cartells, de noms de botigues, d'etiquetes de productes o de vins. Passo revista la seva capacitat de recuperació política o els darrers encerts del govern que han deixat a tothom sorprès. Recordo la meravella dels petits pobles de l'Alentejo que no han fet malbé les anomenades reconstruccions modernes i han sabut conservar des dels edificis nobles i els monuments històrics o religiosos fins a les casetes més humils del més humil dels pobles. Jo sóc una enamorada de Portugal i ja ho era fins i tot en els sinistres temps de la dictadura sempre al costat de la nostra. Potser per això, i per veure en què acabaria aquella revolució dels clavells que va irrompre en el nostre món el 1974 sense provocar en el gran públic l'entusiasme que mereixia, vaig anar-me'n a Portugal a veure els soldats amb els clavells al canó del fusell. Ja llavors nosaltres miràvem els portuguesos sempre amb un punt de superioritat, quan no de superioritat sencera, reservant el punt per una mena de menyspreu que en bona mida encara dura. I sí, vaig estar a Lisboa 4 deliciosos dies que vaig viure al carrer mirant, compartint, descobrint el que encara trigaria a conèixer a casa nostra. 4 dies que van ser una font de coneixement del que es pot fer quan el respecte és a la base de la forma de comportar-se en privat i en públic. O almenys així ho vaig veure llavors. I no vaig llegir enlloc que tot el que es va aconseguir no tingués aquest to col·lectiu d'esperança, d'alegria i de seguretat perquè havia arribat l'hora del poble. Aprofito els voltants del 25 d'abril, l'aniversari de la Revolució de 1974, per dedicar a Portugal, aquest poble tan proper nostre, l'elogi del seu saber fer i saber viure, sense importunar, ni insultar, ni organitzar permanentment el tipus de desastres en la convivència social que nosaltres muntem per un canvi d'opinions i d'idees i no diguem en una controvèrsia, sobretot en l'àmbit polític. Pels que hem quedat fastiguejats per la nostra manca de respecte i la de saber escoltar amb atenció a qui parla, uns dies a Portugal ens fan recordar que el que enyorem tant és sempre possible. Que el meu homenatge tan sincer serveixi per recordar-nos les virtuts de la convivència d'un poble pel que tan poques vegades tenim la generositat de reconèixer-los-hi. Si teniu ocasió i no hi heu estat mai, quan acabin les limitacions de la Covid-19, doneu-vos el gust de passar uns dies a Portugal. Serà una molt bona manera per acabar aquest malson i emprendre el camí de la normalitat.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui, a la cançó del dia, aquí al Supermatí, quan falten 2 minuts, pràcticament 1 minut, per 8:15 del matí, avui la cançó del dia, les protagonistes de la cançó són l'Eva i la Jana, la història de les dues noies que parla la nova proposta del Ginestar.
Ja tenen 16 anys i ara tot els crema refregant els cossos pels camps del costat. Un vestit de flors
No sé què som, però que guapa estàs. La Jana ja dorm, perquè quan sent un pit contra l'esquena li agafa la son. L'Eva s'ha llevat, està molt nerviosa perquè té un examen a la facultat. I ara exageren que no sap cap tema dels 30 que té per llegir. S'apropa la Jana, que ve per darrere, diu que amb ella ha après a ser feliç. No sé què som, què està passant. I el record les tardes bones com si fos un videoclip del que ha passat, de tot el que som, però que guapa estàs.
Passant 3 minuts d'un quart de 9 del matí, de seguida tornem.
Busques feina? Apunta't a la jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc l'11 i el 12 de maig a Palafrugell. Consulta totes les ofertes i apunta-te'n a un màxim de 8 fins al diumenge 2 de maig. Actualitza el teu currículum i si compleixes els requisits de l'oferta, et convocarem per fer les entrevistes. Aquest any les entrevistes seran en format de trucada telefònica o videotrucada. Tens tota la informació a www.ipep.cat. A Ràdio Capital també vivim intensament el Flors i Violes. Del 30 d'abril al 2 de maig segueix la programació especial que farem en directe des del nostre estudi situat al Centre Comercial Cavallers. Entrevistarem tots els artistes que passaran pels escenaris del Flors i Violes. Seguirem en directe el concurs de talent musical Palafrugell Canta. I tot això des del Centre Comercial Cavallers, decorat per l'ocasió amb la instal·lació El Renaixement. Vine a veure-ho. Del 30 d'abril al 2 de maig, Ràdio Capital també viu Flors i Violes. Vine a viure-ho amb nosaltres.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Soc Joan Manel Loureiro, president del Consell Comarcal del Baix Empordà. Felicitats a Ràdio Capital pels 20 anys de feina. Feina en el territori. Felicitats al director, a tots els treballadors, no només els que esteu ara aquí, sinó que a més també els que vareu començar aquesta emissora. Ara, aguantar 20 anys més i seguir amb la bona feina de sempre.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de 9 del matí. Hem de començar l'informatiu parlant d'aquest brot de coronavirus que s'ha detectat a la residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu de la Bisbal. Tot va començar quan una persona gran va començar a tenir símptomes de coronavirus. Dilluns al vespre es va activar el protocol i es va confirmar que hi havia diversos casos positius al centre. Cal tenir present que pràcticament tota la gent gran resident al centre geriàtric i l'equip de treballadors i treballadores va rebre la vacuna de Pfizer a finals del gener passat. Eugènia.
Exacte, aleshores, això fa que els símptomes de l'onzena de casos detectats siguin lleus i, per tant, el risc de contagi o complicacions es minimitzi. A mode preventiu, però, la residència geriàtrica Zoilo Feliu ha tornat a tancar provisionalment les portes del centre, les visites de familiars i ha suspès les sortides de la gent gran resident. L'equip de professionals de la residència i el CAP, doctora Casaponsa, van seguir les indicacions del Departament de Salut i, per tant, es continuen aplicant totes les mesures preventives que ja fa més d'un any que s'apliquen i ja han començat a fer-se videotrucades amb els familiars de la gent gran del centre.
Doncs a aquesta hora del matí podem parlar amb la Clàudia Drinsano, que és regidora de Salut de la Bisbal d'Empordà. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Tenim alguna última hora? I al vespre parlàvem, dèiem que tindríem última hora o tindríem novetats ahir al vespre. Tothom segueix, tots els residents segueixen en estat lleu?
De moment sí. De moment estem ara en l'espera dels resultats dels PCRs, que s'ha fet a tots els residents i tots els treballadors i les treballadores del centre geriàtric.
Digui.
No, era això, que la simptomatologia és lleu, hi ha també casos asimptomàtics, tant com heu explicat vosaltres, i esperem que sigui així.
Clar, perquè això és el que fa la vacuna, no? La vacuna sempre s'ha dit que redueix una part de la infecció, de la transmissió, però en tot cas, si t'infectes, el fet és que estàs totalment... Bueno, que no tens possibilitats d'emmalaltir. Esperem que sigui
correcte,
així, i la vacuna faci la seva feina, no?
Correcte, és el que s'ha demostrat ara. Mm-hmm. Ara s'estan fent els PCRs, s'estan investigant a veure què ha passat.
Com ha entrat, no? El...
Com ha entrat, tot, sí. El Departament d'Epidemiologia està estudiant tot.
Clar, és el segon brot que es coneix a Catalunya amb una residència ja vacunada. El primer va ser a Esparreguera. En aquell cas tenien clar que la qüestió havia entrat per un treballador, per una persona de fora del centre que no estava vacunada. Aquí hi ha alguna notícia o alguna novetat al respecte?
Aquí no. No tenim cap notícia. No tenim cap notícia, s'està treballant.
Uh-huh. En tot cas, com estan a la residència? Perquè, clar, ja començaven a fer vida normal, no, les residències?
Sí, feia poc deixaven fer les visites, la gent gran podia sortir una hora. Ara, de moment, s'ha tancat les portes del centre i amb molta, molta precaució.
Clar.
Molta precaució, vale? Des del Departament de Salut i l'Agència de Salut Pública s'està fent el seguiment i el control del brot.
Clar, perquè...
juntament amb la direcció del centre.
La residència va passar les onades del coronavirus en què no hi havia vacunes sense brots, no?
I tant, sense brots vam ser... vam tenir una residència afortunada.
Sí.
Afortunada amb aquesta feina, que la gran feina que ha fet... a l'equip de professionals.
En tot cas, ahir, quan vam conèixer aquesta notícia, vaig dir, doncs anem a mirar si hi ha algun altre cas de brots de coronavirus a tot l'estat, amb residències ja vacunades, i és així, hi havia diversos casos, alguna a Navarra o així, i el fet és que al cap d'una setmana ja desapareixia tot, perquè passaven els casos, passaven els 10 dies de quarantena i s'acabava el brot. Esperem, no, que això passi així. Ara han de fer, entenc que igualment, encara que estiguin vacunats, han de fer tots el període perceptiu de quarantena.
I tant, amb tota la precaució que hi ha. Uh-huh. És a dir que, mira, ens hem pogut començar a relaxar i... aquesta relaxació ens ha donat ara, per dir, la sorpresa, però estem contents per una part que no tenim símptomes greus.
Clar.
Que tot, vale, ara els usuaris es troben aïllament a l'espera de rebre els resultats de PCR.
Sobretot, potser el que més mal pot fer és el fet d'haver de tornar a l'aïllament, no? I de la confusió
és
que això pot generar.
És aquí és el problema, la part emocional, perquè, vale, ara se té de començar a donar aquest suport d'acompanyament i emocions, perquè molta gent no entén el que hi ha al aïllament i tornem a anar una mica enrere.
Clar.
Però, vale, cuidant bé, ens sortirem, jo crec.
Clar, això, no? És un fet com tornar enrere, però que s'ha d'entendre com un fet normal en una pandèmia com aquesta, en què encara...
I tant.
Clar, probablement si tots estiguessin vacunats, un cas positiu... No seria perillós, perquè no ho podria transmetre a altres persones. El problema és que ara això ho puguin transmetre a familiars que no estiguin vacunats, no?
És aquí el problema. Però no sabem encara, no?
Clar.
No sabem, ara s'estan fent estudis.
Perquè dèieu, encara queden residents per fer PCRs, o s'ha fet a tots, o com està això?
Del 56 residents, 55 ja... i han rebut la vacuna No, i aquí ja,
exacte,
ja es veu el bon resultat.
I pel que fa a les PCRs que s'han fet, s'ha fet PCR ja...
Les PCRs s'han fet a tots els residents i a tots els treballadors i les treballadores. Ahir just es van activar un equip mòbil de cribatge massiu.
Val.
I estem a l'espera.
Val.
Durant el dia d'avui i demà suposo que ja tenim el resultat.
Val. Entenc que es mantenen els 11 casos positius que es coneixien ahir?
Sí, de moment... Tenim els 11 casos positius.
Tot va començar, dèiem, a dilluns, no? Per tant, el primer
va
cas
començar, sí.
Possible és de dilluns
al vespre, amb una pujada de temperatura, ¿vale? Amb una pressa rutinària, es va fer ràpid el test d'antigen ràpid, que van confirmar el contagi, i a partir d'aquí, el segon dia, es van diagnosticar més casos.
Uh-huh.
I hem arribat ara als 11.
11 casos. Perquè, clar, com és, pels que no siguem de la Bisbal o no tinguem ningú, com és la residència Zoilo Feliu? És a dir, hi ha molts espais comunitaris, molts espais en què els residents es troben, en què hi hagi hagut aquesta possibilitat?
No, ja està repartit per sectors, per plantes, es fa el seguiment com es feien abans, per dir que amb molt de cuidado, però... És aquesta pot ser la relaxació de les visites, les sortides... No sabem encara.
Doncs esperem, ho seguirem de ben a prop i esperem i desitgem que tothom que ha donat positiu doncs, es mantingui en aquest asimptomàtic o amb símptomes lleus. Claudia Adrinciano, regidora de Salut de la Bisbal d'Empordà, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
La cara i la creu, la cara és el fet que Palamós, l'hospital i la residència Palamós Gent Gran, en aquest cas, reobren les seves portes a les visites. Sandrín.
Exacte, amb l'estabilització de l'evolució de les contaminacions, l'hospital de Palamós i la residència Palamós Gent Gran van decidir ahir reobrir les visites als familiars. El nombre de pacients ingressats a l'hospital a causa de la Covid està baixant i només en queden 20 i 4 a la residència. A l'hospital les visites es podran fer en dos trams horaris, d'1 a 3 del migdia i de 7 a 9 del vespre. Pel que fa a les consultes externes i urgències, segueix igual, es permet un acompanyant per cada usuari, excepte si aquest té el coronavirus.
I en quins dies i horaris es poden fer les visites a Palamós Gent Gran, Sandrín?
En la unitat de missa estada, les visites estan permeses cada dia de 5 a 3 de la tarda per als residents no contaminats. En la unitat de llarga estada, les visites es poden fer els dilluns, dimecres i divendres de 4 a 6 de la tarda. Finalment, a la zona de trastorns cognitius, es faran els dimarts, dijous i divendres, també de 6 a 4. Segons informa Radio Palamós, els visitants no poden sortir de l'habitació fins a l'hora de marxar i només hi podrà entrar una sola persona durant tot el tram de la visita. Recordem que l'ús de la mascareta és obligatori.
8 i 28 minuts, marxem cap a l'Audiència de Girona. I és que s'ha fet el judici per un acusat d'entrar a casa de la seva exparella a Ullà, rebentant la porta a cops de peu la matinada del 16 d'agost del 2019 i un cop dins del pis se l'acusa d'abusar sexualment d'ella, amenaçar-la i agredir-la.
La fiscalia sosté que l'acusat va anar al domicili i va abusar sexualment de la víctima i va agredir el company de pis. A més, abans de marxar els va amenaçar de mort en cas que avisessin els Mossos. Per aquests fets, la fiscalia l'acusa d'un delicte de violació de domicili, un delicte d'abús sexual en penetració, un delicte de maltractament en l'àmbit de violència de gènere, un delicte lleu de lesions i un delicte d'amenaces lleus en l'àmbit de la violència de gènere. En total demana 11 anys de presó i una multa de 480 euros.
Anna, clar, en aquest cas, la víctima ha declarat a porta tancada. Quina és la versió de l'acusat?
Doncs el processat ha reconegut que va esbotjar la porta, però ha afirmat que ho va fer perquè també vivia al pis ocupat i la víctima havia aprofitat quan era a treballar per canviar el cadenat d'accés a l'habitatge. Segons la seva versió, tan bon punt va rebentar la porta, el company de pis de la dona se li va llançar al damunt i van forcejar. L'acusat també ha reconegut que estava alterat perquè tenia el mono perquè el dia abans havia estat consumint drogues i alcohol, però durant aquell dia tenia síndrome d'abstinència. L'acusat també ha dit que ha estat sotmès a tractament de deshabituació, però que en aquell estat s'havia tornat a consumir amb la víctima, de qui assegura que encara era parella en el moment dels fets. Per això la defensa demana l'absolució i, com a alternativa, que li apliquin un eximent complet per drogadicció. En la seva declaració, l'acusat ha dit que la víctima li està arruïnant la vida.
No, diuen que la vaig tocar, no sé què, perquè no ho diu el metge, això. Per què? Què vol? Que no faci la vida a la presó? Què és el que està buscant aquesta dona? Jo vull fer una contradenúncia, és el que vull fer, perquè a mi m'està ensorrant la vida.
El processat té condemnes prèvies per maltractaments, obstrucció a la justícia i trencament de mesura cautelar per no complir l'allunyament de la víctima decretat pel jutjat. El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per sentència.
Novetats quan són ara mateix clavades, 8:45 del matí. Ahir al Supermatí vam poder parlar amb Raquel Juan, que és enginyera i tècnica del projecte del Parc Eòlic Tramuntana. Ens va explicar que aquest projecte és important per aconseguir la transició ecològica a Espanya i va respondre algunes de les crítiques que ha rebut el parc.
Raquel Juan detalla que és un projecte de 35 aerogeneradors que tindria una ocupació de 100 km quadrats i que estaria situat a 24 km del Golf de Roses, a 14 km del Cap de Begur i a 14 del Cap de Creus. El parc de 500 megawatts aportaria el 45% del consum elèctric actual de Girona. Així mateix, com deies, l'enginyera defensa que el projecte del parc eòlic és una eina per aconseguir la transició ecològica que es té per objectiu a Espanya.
Perquè tenim uns objectius molt importants per aconseguir. La llei del canvi climàtic del 2017 de la Generalitat fixava l'objectiu de que el 50% de l'energia que es produís hagués de ser renovable i el 100% per l'any 2050. Estem lluny d'aquests números i aquest projecte ve a ser un element més a contribuir per aconseguir aquesta transició energètica.
El projecte ha rebut moltes crítiques per part de diferents grups. De fet, se n'ha creat un especialment per mostrar l'oposició al parc eòlic. Es diu Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord.
Exacte, els opositors asseguren que els molins destruiran el paisatge. Per la seva banda, Raquel Juan assegura que els molins estarien lluny de la costa i que, per tant, no afectarien el paisatge del Cap de Creus. A més, defensa que els impulsors del projecte són dues empreses privades que no estan relacionades amb grans empreses ni grans promotors.
Estem lluny de la costa, la visió dels aerogeneradors, tot i que són alts, es veu més petit, no?, perquè estem lluny. De fet, estem ara realitzant un estudi d'impacte visual i de fet, a la presentació que es va fer dijous ja es van mostrar algunes de les primeres imatges.
L'enginyera assegura en definitiva, per tant, que el parc és una oportunitat pel territori i un motor de recerca a l'Empordà.
És per això que Raquel Juan explica que està presentant el projecte a administracions i que estan oberts a la participació. Diu que aquest projecte és pel territori i que s'ha de generar amb el territori.
Presenta un avantatge, com és una tecnologia nova, doncs pot ser un pol tractor de recerca al voltant del projecte a l'Empordà. Per tant, entenem que poden haver posicions contràries, però creiem que és una oportunitat per al territori. Podrien haver nous llocs de treball, formacions específiques relacionades amb aquesta mena de projecte.
Ara mateix el projecte es troba en una fase prèvia. S'està elaborant l'estudi d'impacte ambiental i s'està redactant l'avantprojecte. S'espera que aquesta fase acabi aquest estiu. Tot i això, es preveu que el projecte pugui entrar en funcionament el 2026.
8:33 minuts. Ara parlem d'un carril bici que unirà Palafrugell amb Calella i Llafranc. Perquè l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat l'expropiació dels terrenys de tres particulars que contempla aquest projecte de carril bici i de manera que ja es podrà iniciar el projecte de licitació, Sergi.
L'Ajuntament de Palafrugell va aprovar amb el consens de tots els grups l'expropiació dels terrenys de tres particulars que estan dins del projecte del carril bici que unirà Palafrugell amb Calella de Palafrugell. Mesos enrere, Jaume Palahí ja va presentar el projecte i va exposar que per poder iniciar la construcció de la via ciclista era necessari expropiar uns metres de terrenys agrícoles costaners a l'autovia. L'escoltem.
Aquest pas que es va fer és l'últim pas que necessitàvem per poder tenir o fer ús dels terrenys. Això, temes històrics, nosaltres vàrem fer el projecte per fer aquest carril bici, aquesta obra, i llavors es va negociar amb els propietaris, amb els diferents propietaris que estaven afectats.
En aquest sentit, la majoria dels propietaris afectats per l'expropiació van acceptar el preu de compra establert de 5 euros per metre quadrat. Tot i això, hi havia tres propietaris amb els que no es va arribar a un acord, per diferents motius, com explica Palaí.
Però hi ha tres propietaris que no hi estaven d'acord, que no teníem possibilitats de fer-ho. Un d'aquests era perquè explicava que la seva proposta, les seves expectatives econòmiques eren molt més altes i absolutament inassumibles. Un altre perquè no hi ha hagut manera de comunicar-se amb ell. Nosaltres li hem enviat notes i no hem tingut resposta, no hem tingut retorn. I l'altre és un tema de que està a expenses d'una herència i llavors ell mateix no pot signar aquest document fins que no en sigui propietari, o sigui, fins al tràmit de burocràtic d'acceptació d'aquesta herència.
Què implica aquesta aprovació al ple ara, Sergi?
L'aprovació del ple permetrà que des d'avui l'Ajuntament ja pugui fer ús d'aquests terrenys. Malgrat que els propietaris poden anar al jurat d'expropiació, això no afectarà a la darrera passa que s'ha fet.
Una vegada consignat això, nosaltres ja podrem fer ús d'aquests terrenys, independentment de que llavors els propietaris puguin anar al jurat d'expropiació a donar les seves explicacions o les seves al·legacions perquè sigui aquest preu o un altre. Llavors el jurat d'expropiació dirà el que hagi de dir. Però de tota manera nosaltres, abans de tot això, ja en podrem fer ús, i al moment de fer-ne ús ja podrem licitar i anar per fer les obres.
La previsió del consistori és que les obres tinguin una durada d'uns 4 mesos i l'objectiu, per tant, és aquest carril bici que els va projectar ja al desembre del 2019 per unir Palafrugell amb els nuclis de Calella i Llafranc. Hi ha dos detinguts per cultivar més de 600 plantes en un xalet de Calonge i Sant Antoni. Jordi.
La policia ha detingut dos albanesos que cultivaven més de 600 plantes de marihuana en un xalet de Calonge i Sant Antoni. Els detinguts, que tenien la llum punxada, havien llogat una casa allunyada del nucli urbà per passar desapercebuts. Segons subratlla la Policia Nacional, que va dur a terme l'operatiu conjuntament amb la policia local, els dos homes havien muntat un laboratori altament preparat per obtenir collites exprés a l'interior de la casa. De fet, totes les estàncies del xalet, excepte una, on vivien els dos homes, les ocupaven plantes de marihuana. A més de la droga, els agents també van comissar més de 120 làmpades, 52 ventiladors i uns 80 litres de fertilitzant per afavorir el creixement de la marihuana. Segons informa la Policia Nacional, la plantació indoor de marihuana creixia en un xalet allunyat del nucli urbà del poble. Els dos detinguts l'havien llogat amb l'objectiu de passar desapercebuts i evitar que algú pogués descobrir-los. Però no va ser així perquè en un operatiu conjunt la Policia Nacional i la policia local van desmantellar la plantació i els van arrestar tots. En total, la policia ha comissat més de 600 plantes de cannabis, amb un pes aproximat d'uns 10 quilos, que es trobaven als primers estadis de creixement. A més, els dos homes havien muntat a consciència tota la infraestructura necessària per obtenir una collita exprés. A banda de les plantes, els agents van comissar nombrosos aparells, entre d'altres 123 làmpades, 52 ventiladors, 5 extractors d'aire, 12 estacions meteorològiques i més de 80 litres de fertilitzants. Als dos detinguts se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i d'un altre de defraudació de fluid elèctric, perquè s'havien enganxat il·legalment a l'escomesa general.
Vuit i 39 minuts, arriba la tercera edició dels pressupostos participatius de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
Sí, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró inicia la tercera edició del procés d'elaboració de pressupostos participatius amb una dotació de 200.000 euros per propostes en l'àmbit d'immersió. L'Ajuntament es marca dos eixos d'actuació. La possibilitat que aquestes propostes puguin ser fetes per qualsevol persona, grup o entitat sense necessitat d'estar empadronat i el dret de vot ampliat als 14 anys. Les propostes es podran presentar del 26 d'abril al 23 de maig, mitjançant el portal web de participació. Simultàniament, hi ha dos punts municipals d'accés públic a internet a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Platja d'Aro i a Cala Generosa de S'Agaró. Totes les propostes seran avaluades del 24 de maig a l'11 de juny i el dimarts 15 de juny es farà un taller participatiu per fer una votació de les millors, tenint en compte l'interès comú, l'impacte positiu al municipi i la seva viabilitat.
Una mica més al sud, a Sant Feliu de Guíxols, el grup municipal Guíxols des del carrer proposarà al ple d'avui redactar un pla de millora en espais urbans costaners. Jordi Lloberes, regidor de Guíxols des del carrer, ha explicat a Ràdio Capital el motiu pel que presenten aquest pla.
Exacte, diuen que totes les obres a les que donen llicència fan servir el mateix argument, que és que el plantejament urbà ho permet i, per tant, no s'hi pot fer res.
Aquest ha estat l'argument dels darrers anys, per exemple, per construir més xalets a l'entorn de Vista Alegre i a partir d'aquí doncs, carregar-se el traçat de bosc que hi havia, també per destrossar el penya-segat de Punta Brava amb aquells últims tres xalets que s'hi han construït, i l'últim exemple, segurament el més clar, és el de la construcció de tres blocs d'apartaments que es farà a la platja de Sant Pol.
Amb aquest pla, doncs, el que volen és evitar que s'utilitzin sempre els mateixos arguments davant de les demandes de noves llicències, de manera que volen protegir el paisatge costaner i preservar el paisatge natural. Diu que el plantejament que hi ha ara és caduc i no està actualitzat perquè és del 2017 i per tant es nota molt pel que fa a la protecció dels espais naturals.
És per posar-nos al dia en quant a exigir un desenvolupament sostenible del model urbanístic, que no torni a passar aquestes coses, que aquestes construccions que estan passant i que l'argument sempre és que no, clar, com que això ho permet el planejament del 2006, doncs no es pot fer res, no? I per tant se pugui actuar d'acord amb aquests paràmetres actuals que hi ha, no?, d'una molta o una major sensibilitat en qüestions de preservació.
I encara a la costa, ara anem cap a l'Estartit. Perquè s'han instal·lat unes sapieres i una incubadora d'ous davant la costa de l'Estartit, Jordi.
Els pescadors artesanals de la confraria de l'Estartit han instal·lat aquest diumenge les sapieres del projecte Sèpia a les aigües de la badia de Pals, davant de l'Estartit, amb el suport de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. L'actuació s'emmarca dins del projecte Sèpia, iniciat el 2016 a l'Escala amb l'objectiu d'afavorir la reproducció d'aquests cefalòpodes. En aquesta ocasió s'ha instal·lat un cap de 500 metres amb 50 branques lligades, sobre un fons de sorra a 8 metres de fondària. L'objectiu és afavorir la reproducció de sèpies i calamars i així anar recuperant les seves poblacions a la badia. També han calat la primera incubadora amb uns 10.000 ous de sèpia que prèviament havien recuperat de les seves arts de pesca i portat a port per evitar la seva mort i que s'espera que neixin en 50 dies. S'espera també que aviat els pescadors puguin comercialitzar aquest producte d'altíssima qualitat, pescat amb sistemes responsables i que promouen una millora ambiental del nostre medi marí. El mes de juny es tornarà a instal·lar sapieres visitables pels banyistes dins de la zona abalissada de bany, a uns 2 o 3 metres de fondària. Així mateix, els responsables del projecte Sèpia també realitzaran activitats divulgatives a les escoles.
Gràcies, Jordi. Acabarem aquest informatiu explicant que el Museu de la Pesca celebra demà el 20è aniversari de les converses de Taverna de Palamós.
Sí, aquest divendres el Museu de la Pesca commemorarà el seu 20è aniversari d'activitat de les converses de taverna, amb l'edició especial que tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda a l'Espai del Peix. Amb aquest acte, el museu vol subratllar el paper de la memòria oral popular a través d'una de les activitats més icòniques que s'han organitzat des del 2001. En aquesta ocasió, els convidats seran professionals vinculats a l'activitat pesquera. Tots ells reflexionaran sobre la importància de la transmissió de la memòria marina i de preservar aquesta riquesa patrimonial. D'acord amb les mesures Covid, l'activitat tindrà lloc a l'Espai del Peix amb una limitació d'aforament. I pels que no puguin assistir presencialment, les converses seran retransmeses pel canal de YouTube del Museu de la Pesca.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio Premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. Diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
A Ràdio Capital també vivim intensament el Flors i Violes. Del 30 d'abril al 2 de maig segueix la programació especial que farem en directe des del nostre estudi situat al Centre Comercial Cavallers. Entrevistarem tots els artistes que passaran pels escenaris del Flors i Violes. Seguirem en directe el concurs de talent musical Palafrugell Canta. I tot això des del Centre Comercial Cavallers, decorat per l'ocasió amb la instal·lació El Renaixement. Vine a veure-ho. Del 30 d'abril al 2 de maig, Ràdio Capital també viu Flors i Violes. Vine a viure-ho amb nosaltres.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ai, si tant de bo puguem viure tots plegats al Flors i Violes aquest cap de setmana i en respecti la pluja. Pràcticament, de fet, ja hi som, a 3:15 del matí. Ignasi Arbat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Mira, ja sentim ara les teves campanes.
Sí, són tres quarts.
Tres quarts, eh? Clavadíssims.
Molt bé, campanes de punta pala.
Com estàs?
Molt bé, molt sí? bé. Sí, 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 a més és un cap de setmana que fins i tot hi ha estrenes que em fan il·lusió, eh?
Que bé.
Imagina't.
Que bé.
I tenim de tot. Cinema, plataformes, vull dir que la gent podrà triar.
Va, doncs repassem-ho. Abans, com sempre, com cada dijous, les propostes al cinema de proximitat. Aquest cap de setmana, aviam que no ho perdi, aquí aquest cap de setmana a Torroella hi fan I llovieron pájaros i Mamà Maria. Això al cinema Montgrí. A Palafrugell, atenció, Nomadland, eh, aquest cap de setmana. Vull dir, jo crec que és perfecte el plan d'anar sí. a veure aquest cap de setmana la guanyadora de l'Òscar a la millor pel·lícula sí, sí. a Palafrugell, tant divendres com dissabte com diumenge. Nomadland a Palafrugell.
Sí, recordeu que també l'estrenen a Disney Plus, divendres, vull dir que...
Però, home, més maco veure-ho sí, en pantalla és, grossa,
Sí, és una pel·lícula que més té... la fotografia, tots aquests paisatges desèrtics dels Estats Units, tota aquesta part de l'oest, que aprofita molt els plànols, per tant, una pantalla, diguéssim, gran, és quan es veu millor.
Disney Plus, format gratis o pagament extra?
No, gratis, dintre de la plataforma Star.
Molt bé. Bueno, jo, de totes formes, em sembla que l'anirem a veure al cinema. Em sembla, fa la sensació. Després, a Begú hi fan Bajo las estrellas de París, tant dissabte com diumenge. A la Bisbal hi tenim el documental... Com és? O Economia, el documental del mes, això demà, i dissabte, el cicle Dones que sonen, el documental Les Resilients, sobre Clara Peia, The Six Sisters, Roba Estesa i Tribada. I el diumenge, Manual de la Bona Esposa, això a la Bisbal. I després, al cinema Rinco, bueno, doncs tenim Promising Young Woman, tenim Nomadland, tenim Otra Ronda, tenim Raya i l'Último Dragón, tenim El Padre, també triomfadora als Oscars, i tenim... Bueno, Otra Ronda també, triomfadora als Oscars com a millor pel·lícula internacional, i Zoc i los Médicos Voladores. Ens agrada fer aquest repàs cada dia que parlem de cinema, perquè així animem la gent a anar al cinema i anar a les sales, que són totalment segures, si ho fem amb distància i amb mascareta i tot plegat. I estem d'acord, no, Ignasi?
Sí, home, evidentment, que si fem bé les coses es pot anar al cinema amb tota la tranquil·litat del món.
Molt bé. Doncs va, comencem amb les estrenes d'aquest cap de setmana. Quina és la primera?
Doncs la primera és, començo de millor a pitjor, diguéssim, començo les dues primeres que ve i llavors ja anirem baixant. Va. La primera és Nobody, Nadie.
Molt bé, sona així.
¿Se llevaron qué? ¿Unos $20 y un reloj viejo? Señor Marcel, ¿consiguió darle con el palo? No.
Habrías podido con ellos.
Aquesta arriba a les sales, no?
Sí, sí, això s'estrena exclusivament en sales de cinema i és una pel·lícula meravellosa, és a dir...
Oh, que bé.
Si us agrada la canya, si us agrada l'acció, aquí tenim una molt bona pel·lícula d'acció, super ben feta, està protagonitzada per el Bob Odenkirk. El Bob Odenkirk, recordeu que és el protagonista, per exemple, que hem vist a Breaking Bad o ara recentment està fent el Better Call Saul. I en aquest cas és una pel·lícula completament diferent de gènere, és a dir, en aquest cas anem a una pel·lícula estil John Wick, perquè ens entenem, és a dir, és un tipus que té una família, té una vida tranquil·la, i que de cop i volta veurem que bé, hi ha un petit incident a casa, i a partir d'aquest incident anirem descobrint una mica quina era la vida que portava aquest tal Hutch Mansell, que no és aquest home de família normal i corrent amb una vida super monòtona, que és el que ens presenten al principi de la pel·lícula. Aleshores veurem, el tio es començarà, diguéssim, a perseguir a un mafiós de la màfia russa i tindrem unes seqüències d'acció absolutament brutals. A veure, és una pel·lícula d'aquelles que no vas allà a creure't exactament el que t'estan explicant, perquè hi ha coses molt inverossímils, sinó que vas a passar-t'ho bé. I la veritat és que hi ha unes coreografies d'acció que són meravelloses, són absolutament brutals. N'hi ha una amb un autobús que és un far de riure. Hi ha altres actors veterans com Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Michael Ironside, no? Que eren actors que havien triomfant sobretot als anys 80, i, o sigui, els 80 bàsicament, que els recupera aquesta pel·lícula. I és un far de riure, vull dir, és acció a l'estil John Wick, però de la millor manera de John Wick, a més, eh? Super recomanable.
Ara el problema és que a la web dels Oscines no acabo de veure si la faran aquest. Sí que veig que la faran als Oscines de Girona i a Cinemes de Girona, però als Oscines de Platja d'Aro no acabo de veure, em sembla que no han actualitzat la cartellera per aquest cap de setmana. Però si el fan als Oscines de Girona, s'entén que a Platja d'Aro també. A l'Arinco no.
Sí.
Per desgràcia, a l'Arinco no, aquest cap de setmana.
Ja arribarà, perquè és un peliculot, eh? Vull dir que és de les, potser diria, la millor en cinemes així més comercial
de la pandèmia,
bueno, d'aquest any com a mínim, sí? Del 2020, sí, a veure, o sigui, vull dir, per anar a veure cinema d'acció d'entreteniment com el que estàvem acostumats abans, no? És sí. A dir, perquè ara també, després de la ressaca dels Oscars, jo estic una mica cansat ja de pel·lícules independents i de drames, jo necessito canya, vull dir, i no ho vull dir, me la dona.
Molt bé, doncs Nadie té molt bona pinta i vaja, si la trobeu que la fan, doncs aneu a veure-la. Després tenim una estrena de Netflix, no?
Sí, és una pel·lícula que tenia que haver arribat en cines, era produïda per Sony Columbia i que finalment ha comprat Netflix pel tema de la pandèmia, que és Los Mitchell contra les màquines.
Que comience el plan.
Los últimos humanos tienen que estar por aquí. Espera.
¡Ya vienen!
Los últimos humanos. Què ha passat?
Sí. Això és una pel·lícula d'animació, val? És una mena de road movie en què tenim una família que són els Mitchell, que diguéssim és una família normal, però que està una mica desconnectada. És a dir, estan tot el dia amb el mòbil, dinen, sopen amb el mòbil, és a dir, cadascú una mica va a la seva, i aleshores aquí el pare diu, escolta, prou, el que hem de fer és una mica treure'ns les pantalles de davant i tenir una experiència conjunta com a família, i decideixen fer un viatge per carretera. Ara, enmig d'aquest viatge per carretera, doncs hi ha una revolta tecnològica que venen uns robots que venen a destruir la humanitat, o sigui, hi ha una mena de rebel·lió de les màquines, i a partir d'aquí veurem com aquesta família Mitchell veurà com aquest viatge per carretera l'enganxa enmig d'aquesta apocalipsi robòtica.
Mm-hmm. Doncs,
Això...
Sí.
És, no, dic que està... Digues.
No, anava a dir, és animació, però, eh?
Sí. La gràcia és que està feta pels mateixos responsables de l'Spider-Man d'un nou universo, aquella sí. Spider-Man de l'Spider-Verse, sí. Doncs són la mateixa gent, són la gent que treballa per Sony, i que és una pel·lícula que, a més, ha tingut molt, molt bona crítica i que era una de les més esperades que arribés en cinema i que, bé, finalment ho farà d'aquesta manera, no?
Molt bé.
Però que és una pel·lícula d'aquelles de cine, per entendre'ns.
Molt bé. Doncs Los Mitchell contra les màquines. Tornem a les sales, no? Una pel·lícula, per cert, amb Tom Holland, que ens agrada molt.
Sí, la pel·lícula, ja t'he dit ara, que és un merdot dels grossos.
Calla,
però,
calla.
Bé.
Com es diu?
Chaos Walking.
That was a terrible crash.
Merda dels grossos, per què?
Dels grossos. Bé, això és una pel·lícula que ha tingut molts problemes. És una que ha dirigit el Duke Liman, t'he de dir que es va rodar fa 3 anys, val? I per diferents problemes on s'ha acabat estrenant ara. És una pel·lícula que va haver-hi molts problemes amb el rodatge, però no només està protagonitzada per Tom Holland, també hi tenim a Daisy Ridley. Va ser un rodatge molt complicat. Van passar 6 guionistes per al rodatge i cada un anava reescrivint el que havia escrit l'anterior. Això està basada en una trilogia d'aquestes de novel·les de tipus juvenil, val? Que han tingut bastant èxit, les novel·les, i és una manera de, anem a agafar una altra saga de novel·les per intentar fer un producte, jo què sé, com Divergente, Els Jocs de la Fam, o històries aquestes. El que passa és que els ha sortit el tret per la culata, però absolutament. A més, clar, el fet de passar tants guionistes, problemes al rodatge, accidents, es veu que van haver de fer de reshots. Els reshots els va agafar la pandèmia pel mig, o sigui, ha estat un caos, ja ho diu la pròpia pel·lícula, no? És a dir, és aquelles pel·lícules que el títol ja es fan la crítica.
Carai.
I, I realment tu la veus i és un disbarat. O sigui, és d'aquelles pel·lícules que als 5 minuts tu dius, on m'he fotut?
Oh, perquè, en sèrio?
Perquè, no, t'ho prometo. És a dir, ja veus que allà hi ha alguna cosa que no funciona. Però als 5 minuts de pel·lícula, perquè això representa que estem en una societat que només hi ha homes, o sigui, han mort totes les dones, i allà tothom pot escoltar els pensaments de tothom. Aleshores, tu vas veient els pensaments de tothom. És com una constant veu en off de 5 o 6 personatges a vegades alhora. O sigui, que és un embolic. A més, aquests pensaments s'expressen a través d'imatges també, i una mica el que han d'intentar fer tota aquesta gent és reprimir aquests pensaments. Total, que cau una nau espacial i en aquesta nau espacial hi ha una dona i aquí la gent la començarà a perseguir, no se sap exactament per què, el personatge del Tom Holland l'ajudarà a fugir, tampoc se sap exactament per què, i la pel·lícula doncs és això que tot
fent, no?
Passa, sí, i el tema és que dius, a veure, tens a Tom Holland, a Daisy Ridley, a Mads Mikkelsen, Damien Bichir, David Okuloyo, Cynthia Erivo, hi ha un repartiment que és molt bo, però nois, la pel·lícula és que és com un disbarat, un desastre, no sé, és allò que un projecte que va néixer malament i acaba pitjor.
Molt bé. Bueno, mira. Merdot, m'agrada la descripció
sí.
De merdot. I ràpidament,
sí.
L'última estrena que deies, que ja entenc que és la pitjor de totes perquè està l'última de la llista, Amazon, no?
Bueno, sí, aquesta no tenia molt clar, però avui he vist les crítiques i... Mira, no pinta malament, eh? És Sin Remordimientos, una pel·lícula que podrem veure a Amazon, que està guionitzada pel Taylor Sheridan, director, per exemple, de pel·lícules com Comancheria, etc. I està basada en una novel·la de Tom Clancy. Tom Clancy és aquest que ha fet les novel·les basades en el Jack Ryan, no? Aquest agent de la CIA, etc. I en aquest cas l'ha produït Paramount. I ens parla, està dintre de l'univers de Jack Ryan, però no apareix en Jack Ryan, per entendre's. I en aquest cas és un altre protagonista, és un tal John Clark, que interpreta el Michael B. Jordan, que és un ex-marine dels Navy Seals, que és atacat a casa seva i que maten a la seva dona. Aleshores ell, que a més havia actuat com a agent encobert operatiu de la CIA, descobrirà, intentant venjança de l'assassinat de la seva dona, un complot d'aquests super rocambolescos, no? Que no explicarem, però bé, que hi ha un complot aquí mig i això, una pel·lícula d'acció. De totes maneres, he vist això, mira de Rotten Tomatoes, a veure què tal, i li posam aproximadament cap a un 50, no? És allò que dius...
Va. I després també volies comentar L'aparència de les coses de Netflix.
Sí, això, L'aparència de les coses, és una pel·lícula que, de terror que ens arriba una mica a Netflix, que és una mica el de sempre, eh? És a dir, en aquest cas el que destaca és l'Amanda Seyfried, però és el plantejament des del traje, el de sempre, una parella que es muda en una casa, la casa familiar d'ell, que resulta doncs, que allà doncs, hi hauran esperits, hi hauran fantasmes, ella no sap res, ell li amaga, no? Intenta ocultar tota aquesta part sinistra, sobrenatural, ella comença a investigar, troba coses... Bueno, una pel·lícula que segurament ja hem vist altres vegades, però...
Netflix, doncs, eh?
Sí, Netflix.
Doncs, Ignasi, que vagi molt bé i, mira, anirem a veure aquesta... Nobody, no? Nadie. Anirem a veure
Si la trobem. Aquesta sí que gaudireu com animals.
Doncs va, que vagi molt bé el cap de setmana.
Vinga, una abraçada.
Fins la setmana que ve, adéu. Un minut per arribar a les 9 del matí. Acabarem el supermatí d'avui fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Estem davant d'un dia que serà majoritàriament ennuvolat. Els núvols seran els protagonistes del cel i la previsió és que a partir de migdia les nuvolades puguin acabar donant algun ruixat al Baix Empordà. Les temperatures no seran gaire fredes, quedaran suaus. Només la sensació serà de poca confortabilitat tèrmica a causa de la manca d'insolació. I pels propers dies mantenim la previsió de temps variable amb un cap de setmana que de moment es veu molt inestable i de ruixats.
A veure si aquest de moment fa el seu efecte i és un de moment, però no acaba sent. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí aquí al Supermatí de Ràdio Capital, un supermatí que hem fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, l'Alberta Paricio, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell, en Jordi Gafas, en Josep Lluís Vidal, la Mar Coll, en Martí Seguer, a la part tècnica. Moltes gràcies, Martí, la Nerea Cabello, la Paula Balcebre, la Paula Brines, en Roger Rams, en Sergi Villena i també en Marc Vilar. Ara l'escoltàvem. Com dèiem, tornem demà, que vagi molt bé. We'll be right back.